Continuarà de manera indefinida fins que el govern realitzi una reavaluació del processament dels visats. El Brasil, Rússia, l'Iran o el Iemen són alguns dels països afectats.
8 i 4 minuts, les notícies tornen, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
La paraula que m'agrada més en català és xiu-xiuejar. És una paraula que sempre m'ha parecut molt curiosa perquè pareix que se vol amagar, però també pareix que dona petits secrets, que de fet també va d'això, no? I pareix que quan la deim ja és, no? Un xiu-xiueig és una paraula suau, aquesta sonoritat tan preciosa en català, juganera, té silencis, és com a misteriosa. És una paraula que crec que s'empra poc i que és d'aquelles paraules que mos demanen baixar volum, que sigui com íntim, molt poètica, no? És una paraula que com que tens sensació de que mos permet dir les coses d'una altra manera i quasi amb amor, no? És com una manera d'estimar, perquè es dir sense dir i és com fer-se escoltar també d'una manera molt sutil.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Que ja hem arribat, Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, molt bé. Bon vespre, Jordi Suárez.
Bon vespre, com estàs?
Molt bé.
Molt bé, molt bé. Escoltau, ahir no vàrem pensar comentar els nominats en els Premis Goya.
A més, era responsabilitat del graduat, també, ho hem de dir, en comunicació audiovisual, l'únic graduat en comunicació audiovisual d'aquesta taula, el nostre nou company, en Jordi.
Xavi, man.
Digues, man.
Jo només s'ha d'escordres, eh? Encara no fa tant de temps que som en aquest programa com per assumir que jo he de tenir la responsabilitat d'aquest Goya.
Bueno, a poc i amb bones, Jordi, però bé, ets un tipus intel·ligent.
Exacte.
Ja ho faré, sí.
Escoltau, però no vàrem pensar a comentar que les candidatures balears no han tingut sort i cap ha resultat ser nominada, però sí que tenim representació balear, eh?
Sí, no m'he assabentat d'això.
Idò, sí, mireu, és la pel·lícula Baleari.
Però això no és el títol d'una cançó d'en Rels B, o... No?
Sí, aquesta que sona,
aquesta
que se diu Balearico. Balearico son nuestros los más. Més o manco, però també és Baleàric aquesta pel·lícula nominada a millor direcció novel per en Jon Sosa.
I de què va aquesta pel·lícula? Tal vegada de... És que, Inés, darrerament en el guió m'estàs fent trampes.
Què passa?
És a dir, posa en el guió. De què va Baleàric? De l'Atlètic de Balears?
I és boníssima aquesta broma.
Està bé, però quedaré, no ho sé, com un...
I de no hi ha cap implicació balear més enllà del títol i de que va ser gravada a Mallorca. L'argument de Baleàric, aquesta pel·lícula, una nit de Sant Joan, tres cans se colen a una piscina on hi ha una festa d'uns joves i, paral·lelament, els veïns d'aquesta casa de luxe també fan una festa.
He de dir que no entes res, jo.
I de l'hauràs de veure. No té gaire bones crítiques, però, per exemple, el titular del crític de cinema Javier Ocaña diu "El inaguantable experimentalismo de unos cuantos perros verdes".
I de cap sorpresa, les Illes Balears tornem a ser experimentals per a qualcú. Som uns com un conillet d'indis, fins i tot en el cinema.
L'haurem d'anar a veure. Tampoc sé si aquesta crítica és bona o lenta.
No
la
veurem, ho sé.
La veurem. A veure si està nominada en el Goya. Qualque cosa...
Deu tenir.
Mm-hmm. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.
Yeah.
atenció, si sou des que quan feis anys no deis l'edat que teniu, el següent tema vos interessarà.
I si sou des que sou feliços amb vosaltres mateixos i no vos importa l'edat que teniu, també vos importarà perquè vos explicarem que, oficialment...
L'edat no importa.
Aquest era el títol del llibre de la doctora Carmen Romero, metge especialista en antienvelliment i longevitat saludable.
Doctora Carmen Romero, molt bon vespre.
Molt bon vespre, gràcies.
Tu, per atendre's mos, des d'on la sentim? Des de Catalunya?
Sí, des de Girona. Molt estic bé. A Girona, ara.
Molt
sí.
Bé.
Soc de Mallorca, però estic ara a Girona.
Molt
vaig
bé.
I vinc.
Seran directes, Carmen. En la primera pregunta, l'edat importa?
Sí. No, l'edat no importa. No, totalment. Mira, perquè l'edat cronològica, que és la que posa el nostre DNI, la que estem acostumats a tenir en compte, no? El que posa el DNI, és una cosa, no? Però el que realment diu com està el teu cos, com has viscut els temps, és com estan els òrgans, les hormones, el cervell, tot el sistema immunitari. Per això, de fet, ja fa un parell de temps que científics com el doctor David Sinclair, que és un genetista de Harvard, que ja mos ha pogut fer proves i tenim la sort de que tenim la capacitat de revertir l'edat amb reprogramació epigenètica, perquè ja coneixem els processos biològics que estan darrere de l'envelliment i ja tenim eines per poder no només tractar les malalties que són conseqüències del temps de l'envelliment, sinó de poder revertir i de vegades inclús poder, diríem, un òrgan que no funciona, podem revertir d'aquí molt poquet temps.
Jo m'he quedat amb una paraula que sembla important, que és reprogramació de l'edat.
Epigenètica.
Exactament.
Sí.
I també hem de posar dos termes damunt la taula, una l'edat biològica i l'altra la cronològica. És a dir, això de qualque manera m'ho està indicant que això que bé dius en el teu llibre, que l'envelliment és una elecció, com podem definir cada una d'aquestes dues parts, la cronològica i la biològica?
Sí, la cronològica és la que posa el DNI, la que dius el dia que has nascut i vas sumant. I la biològica és la important, perquè és l'edat que té les teves artèries, el teu cor, el teu sistema metabòlic, el teu sistema immunitari, els teus telòmeros, el teu ADN. És a dir, ja tenim eines per saber i poden comptar. Si tu tens 50 anys, per exemple, jo puc fer test que faig d'ADN, de metilació d'ADN o de longitud telomèrica o de rigidesa vascular o de metabolisme, i jo sé que hi ha persones que tenen el millor 45 anys i, sin embargo, a nivell biològic tenen 40. I els al revés. De què depèn? Sobretot dels hàbits de vida. Hi ha persones que tenen uns hàbits de vida molt saludables i a lo millor la genètica no és 100% bona, però poden revertir. I hi ha un altres que tenen una genètica molt bona i, sin embargo, pues no fan uns hàbits de vida saludables i això va cada dia se va, diríem, el sistema biològic se va envellint més ràpid.
Però, de totes formes, l'edat biològica no se pot frenar, o sí?
Sí. Mira, en el 2020, l'equip del doctor David Sinclair, que és de Harvard, va fer un experiment en ratolins que eren molt vells i a més, estaven cegos. I varen fer una... Amb el que hem comentat abans, que ara, si vols, t'explicaré un poc més, el que és la reprogramació epigenètica, varen aconseguir que aquests ratolins tornassin a veure i tinguessin de nou connexions neuronals amb el cervell. Això és perquè varen trobar uns el que ells diuen un factor OSK, que és un nom un poc difícil, no? Però que no és, diríem, manipulació genètica, no és res, diríem, èticament reprobable, sinó és coses que fan que la cèl·lula recordi com funcionava quan era jove. I ara, des del 5 de setembre de l'any passat, del 2025, han fet, o han patentat. I estan pensant que aquest any que ha començat amb el 2026 ja tindrem el millor medicaments per poder revertir l'envelliment. Això és un fet. És un fet ja.
Mare
que tenim
meva.
Ara ja. Sí, és fantàstic. És un canvi de paradigma total.
És que, clar, Carmen, treballes en genètica, epigenètica, hormones, esposoma, i ara acabes de dir medicaments que poden retardar l'edat. Clar, en aquest món que vivim escarrufa una mica, això. I no sé per què, quan estava preparant l'entrevista i he vist que treballaves en tot plegat, he pensat en les cremes que mos posàvem a la cara i en tot això que està tan de moda ara com... com se diu? Retinol, per exemple.
Sí.
No sé, per què he pensat en això. No sé si té gaire sentit.
No, està tot està lligat. Mira, el més important és el que fem per de dins. És a dir, com menges, si beus suficient aigua bona, si tens un bon sistema de detoxificació, si tens els suficients micronutrients. Però després està la part externa. Si tu, te poses cremes que siguin ecològiques, que no tinguin exposició a tòxics ambientals, que això és molt important, perquè avui en dia la majoria de cosmètics tenen disruptor endocrinos i que actuen com si fossin hormones i pots tenir problemes inclús tumorals. Vale? Oh, no, hi ha coses molt, molt saludables que tu te pots posar a la pell, jo em poso melatonina, Q10, hi ha moltes coses que pots posar. Tot el que sigui cuidar-te està molt bé, però tenint en compte disminuir l'exposició a tòxics. I la seva personal de cada dia, el desodorant, la crema, la pasta dentífica, tot això, si no te dones compte, vas, diguem, espullant la quantitat de tòxics i tot això se va sumant. Per tant, un pot anar un poquet en compte, en buscar productes ecològics que no tinguin tòxics ambientals, tenir una alimentació el més ecològica possible, un poquet restrictiva, no passar-te, tenir un moure't... O sigui, hi ha moltes coses que podem fer ara mateix, que no són molt costoses i que poden frenar l'envelliment.
Uh-huh. I, Carmen, com és que hi ha aquesta por fer-nos grans, cultural i socialment?
Sí, això que dius m'agrada molt, perquè és una de les coses que el llibre intenta frenar. Perquè tenim una sobrevaloració de lo que és la joventut i l'estètica, no? Però per què? Perquè fins ara, clar, complir anys era sempre un sinònim de deterioro. Clar, una persona amb una determinada edat, si no tenia bony, tenia forat, no? Si no tens una hipertensió, tens un síndrome metabòlic o una diabetes, etcètera, etcètera. I això és una realitat, perquè no tenim una educació de fer uns hàbits saludables. Per això, a nivell social, tenim un por a envellir perquè et seràs menys productiu, si no tens feina serà més difícil trobar una feina, menys atractiu, i això està en el inconscient col·lectiu. L'altre dia me varen fer una entrevista a la Elena García Melero en la TV3, era perquè havien fet els últims estudis sobre el problema que tenia la gent d'una determinada edat de trobar feina, i és una realitat, perquè clar, és més difícil pagar menys, és més difícil tenir una flexibilitat, diríem, un coneixement digital, són persones que teòricament podrien ser més difícil per a un empresari. Però jo li vaig dir, no, això es canviarà, perquè si la persona que tingui 50, 60 anys s'ha cuidat i té un bon hàbit de vida, pot tenir una salut òptima física i cognitivament, i a més aportar a la societat més estabilitat, més creativitat, més experiència, més perspectiva. És a dir, és un valor afegit. Per això tenim que cuidar-nos cada dia. El que tu facis cada dia és una inversió per ara i per d'aquí les pròximes dècades.
Tot això, Carmen, me recorda a una sèrie que he vist fa poquet a Movistar, no sé si l'haureu vist, que és Perdón por las molestias, que protagonitza Antonio Resines i un altre actor que ara mateix no record, que explica precisament això, dos homes d'una que freguen la setantena d'anys que se neguen a fer-se grans. I la sèrie va precisament tot això. Arriba un moment donat en què ells assumeixen l'edat que tenen i a partir d'allà viuen aquest procés de manera molt més honesta i comencen a gaudir un poquet de sa vida, perquè clar, era lluitar contra el fet de fer-se gran. Per tant, Carmen, envellir, segons tot això que m'has explicat, evidentment és un procés biològic, però alhora també depèn de nosaltres i en qualsevol moment és una elecció.
Totalment. És, mira, envellir és una elecció teva. Tu pots complir anys, no? I, a més, és inevitable i, a més, és aconsellable, perquè vol dir que estàs viu, no? Uh-huh. Però envellir amb deterioro, que és l'estigma, això és per això volem ser joves eternament, és per això, perquè el deterioro, la falta de dependència, el malestar, tot això, és el que tenim que fugir. Clar, jo la sèrie aquesta no l'he vist i ara ja he tomat nota.
L'has apuntada, ja.
He apuntada perquè me pareix molt interessant. Però sí, és veritat, hi ha persones que tenen una... Mira, l'altre dia, en una presentació que vàrem fer a Barcelona, jo sempre invito alguna persona que sigui una representació d'una persona que tingui una certa edat i que se mantengui. Vàrem invitar a Josep Maria Mainat, que té 78. I ell fa 25 anys va fer un canvi i va començar a baixar de pes, ja va deixar de fumar, d'alcohol, va començar a fer exercici d'una manera habitual i s'ha cuidat moltíssim. I ara té una edat biològica molt més jove que fa 25 anys. Per tant, és una qüestió de que tu determinis fins aquí. I no importa el moment que ho faci. Jo tinc pacients que venen amb 71 anys i jo et puc dir que als 72 estan més joves que quan vàrem començar. Mm. És a dir, avui se pot frenar en coses bàsiques que fem cada dia. Que sí, que d'aquí a lo millor uns mesos, uns anys, tindrem pastilles que ens ajudaran a la reprogramació epigenètica, però ja tenim moltes eines per baixar la inflamació, per ajudar l'intestí, per tenir una baixada de pes sostenible, per ajudar la modulació hormonal, etc, etc.
Uau. Estic pensant en el retard de la menopàusia, per exemple, però això ja m'on aniríem. Jo crec que altres temes una mica encara més ètics i delicats.
Bueno, retrasar la menopausa no tenim per què. El que sí que podem fer és una modulació, és el que jo faig, no? Una modulació hormonal.
Sí,
dir,
no?
Tenim, per què? Perquè una dona, quan tenia 50 anys, fa al millor 30-40 anys, era una persona que ja no era productiva, ja era major. Ara una dona amb 50 anys està en la plenitud total. Està en la plenitud total. I se poden fer tractaments de modulació hormonal i la persona, sempre i quan se faci molt bé, amb uns estudis previs, amb hormones bioidèntiques, si la persona és candidata, li estàs donant a unes dosis fisiològiques petites d'una manera controlada, li estàs donant major elasticitat, mejores mucosas, menys osteoporosis, més activitat cognitiva, més líbido, més energia, més massa muscular, etc, etc. Això sí, s'ha de fer d'una manera molt personalitzada i no és per tothom, s'ha de fer molt bé.
Per descomptat. Ja ho heu sentit, sí. És un tema interessantíssim que afecta a qualsevol persona del món, d'això no se'n lliure ningú, afortunadament, també hem de dir, de complir anys. La doctora Carmen Romero ha escrit el llibre L'edat no importa, de Plataforma Editorial. Llegirem per saber aquesta fórmula de la longevitat saludable. Moltes gràcies, Carmen, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Gràcies a tots.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu.
Partiré un dia i no tornaré mai més. Partiré un dia i no tornaré mai més. I com més m'enyori, més em fa.
La situació. Atenció, ciutadans del Pla de Mallorca. Na Perla s'ha perdut.
És xulo, bàsicament.
Una femella de lloro gris africà de 2 anys s'ha perdut a Montuïri. Segons ha explicat la propietària al diari Última Hora, Elena Rabasco, l'animal va empènyer la porta de la gàbia i va sortir volant per una finestra.
La família assegura que no és la primera vegada que ho fa. De fet, ha explicat que quan la Perla encara no tenia un any, també se va escapar i va aparèixer dies després pel poble. Ara, però, no en saben res d'ençà de dia 8 de gener i demanen màxima col·laboració ciutadana per localitzar-la el més aviat possible.
La propietària demana que si algú la veu o té informació, contacti amb la Guàrdia Civil o Natura Park de Mallorca perquè puguin activar el protocol de rescats d'aus.
És xulo, bàsicament.
I no sé ni quin nom tens.
IB3 Ràdio és diversitat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Xiu, xiu.
Continuem a Xiu, xiu. I heu de saber que aquesta setmana hem estrenat, hem donat la benvinguda a estrenar els Parets Objectes, i ell no és un objecte, és en Jordi. El Jordi. T'han donat la benvinguda, estàs bé, estàs a gust.
Estic bé, molt a gust, molt a gust.
I tot, després d'una setmana d'adaptació en el programa, hem pensat, Jordi, que era ben hora que fessis un pot de feina i que duguessis idees.
Pobre Jordi, em fa de feina. Però bueno, sí, l'hem hagut de dir quatre cosetes perquè vengui amb qualque cosa així fresca, contingut nou de qualitat, perquè és vera que en Jordi és un poc més jove que nosaltres, i tal per tal, hi ha moltes coses que Inés i jo no arribem a entendre. Mos pot il·luminar el camí.
Ben dit. Jordi, has fet la teva feina?
Mem, he de dir que teniu raó, que és hora d'espavilar, és hora d'espavilar, i és que aquest set de programa de Xiu Xiu ja era hora de venir amb qualque idea que justifiqui un poc el meu sou.
Home, sí.
Sí, està bé,
això. T'apagam, està molt bé que ho recordis.
I per això he pensat en una nova secció que pot ser interessant. I és que com a monitor de temps lliure titulat, amb el carnet i tot...
Sí, tens un carnet de monitor.
Tinc un carnet de monitor de temps lliure.
Sí, què posa? Monitor de temps lliure, Jordi Suárez.
Efectivament.
Ah, molt bé.
Ja li farem una foto i la compartirem.
Idò, amb aquest títol... Cada estiu, jo, a les escoles d'estiu, m'he vist rodejat de les noves tendències dels atlots, de les seves corolles, i tot això viral que se du ara.
Les modes dels infants, que a vegades no en tenim ni idea, mos peguen molt en fora, però aquí, xiu, xiu, tu mos il·luminaràs el camí.
I per això, avui, estrenant secció, coses de la generació alfa.
Estás creciendo mucho, cariño.
Quasi 4
anyitos. Això era aquell nin cap pelat,
Calien,
una gorra blava, i surt per la tele, que li agrada molt als nins.
Sí, exacte.
En Caliu.
En Caliu. En Caliu, no?
Bé, sí.
Què li diuen?
Aquesta lotet.
Caliu, no?
En Caliu.
És veritat que s'escriu poc estrany, però bueno.
Caliu.
És francès.
Caliu, no crec. Caliu.
Bé, és igual.
Si fos mallorquí, dirien Caliu.
Caliu.
En Caliu.
Bé, si l'idea d'aquesta secció és atracar els nostres oients en aquestes tendències de la generació alfa. Aquella que la generació alfa és aquesta que compren els nascuts del 2010 cap en van. És a dir, entre 15, 16, les matemàtiques
ara
no són les
meves.
Per això vaig fer periodisme, les mates no. Entre 16 anys
i 5.
Cap enrere, no?
Sí.
I avui entrarem al món d'una cosa que tot una vos explicaré, que és... No sé si vos sona la paraula Roblox.
Si Roblox és el moja que canta, jo no m'acaba de seduir.
Jo no me sona ni sé què és, però bé, estic segura que ara m'ho explicaràs molt bé.
Mem, abans de començar, això no vos sona.
A veure, en què? Ai...
Això no vol sona gens?
No.
Aquest, és, això? Torno, és que no m'ho heu sentit. Això, j'imagino que és qualcú que pega una pilota de tenis.
Pot estar fent moltes coses, aquesta persona que m'ha escoltat.
Jugar a tenis, per exemple.
Torna-ho a posar.
I què imagines que fa?
No ho sé. Pot ser moltes coses.
Jugar a escacs o no?
No.
Bé,
tenis,
això no és Roblox.
Això és un efecte sonor que surt d'aquest videojoc Roblox i que s'ha fet molt viral, ha sortit molt de memes per xarxes i tal. Però bé, anem explicant, anem entrant en aquest món de Roblox.
Per favor.
I és que resulta que des de la pandèmia, entre els videojocs més coneguts, allà és Roblox. L'any 2025 ha estat el joc de mòbil més jugat i el quart videojoc més jugat en tot el món.
D'acord.
Hi juga molta gent. I Roblox, com a tal, no és exactament un videojoc. És una plataforma que permet a els usuaris compartir i crear jocs dissenyats per ells mateixos.
D'acord. Tu te crees el teu propi joc.
Clar, la comunitat crea jocs i els comparteix.
Jocs molt senzills, imagino.
Clar, són minijocs. Per tant, Roblox no és com a tant un joc, sinó una plataforma on crear i jugar a minijocs fets per altres usuaris. Que fa això? Que sigui una plataforma amb un contingut que és pràcticament infinit, no? No te pots cansar mai perquè hi ha milions de minijocs creats per la gent. I, clar, tu, si te canses, pots sortir i anar directament a un altre minijoc completament diferent. I està molt bé que soni Tetris perquè...
A Tetris sí que hi arribau.
Tetris sí que saben que és.
Sí que arribau i es veurà que dins Roblox segurament hi ha una persona que ha fet un Tetris i tu puguis jugar a Tetris, no?, dins aquest videojoc.
Sí, perdona, Jordi, però aquesta gent hi guanya quartos fent els jocs o simplement fa... És una altra manera de jugar. És com jugar a fer jocs.
Ben. A veure...
No, és igual, no ho sé.
Sí, arribarem
en
això.
Arribarem. Alguns exemples d'aquest minijot són joc de gestió, és a dir, jo tenc una granja, tenc un restaurant, tenc un parc d'atraccions, per exemple. Hi ha jocs de supervivència, persecucions, mons post-apocalíptics, minijot de terror, també.
Terror. És que no mos arribava la música de terror.
I, de fet, un dels jocs més populars últimament se diu 99 nits al bosc.
Ui.
I l'objectiu és sobreviure a un bosc el màxim de dies i hi ha un monstre que es fes desapareix i ve per tu.
Ai, per favor.
Això serien exemples d'aquests minijocs que crea la gent. Clar, això fa una aplicació amb possibilitats infinites. I tu, Xavi, t'has demanat per què la gent gasta el seu temps en crear aquests minijocs. Idò, si tu tens molt d'usuaris connectats en els minijocs que t'has creat, sí que té un benefici econòmic.
Entesos.
I fins i tot hi ha productores de videojocs dedicades específicament a crear aquests mapes dins Roblox.
Ah, idò, està molt ben
però
pensat,
qui
això.
Juga? Tant d'infants, perquè dic infants, juguen en aquest joc?
Bé, Roblox té una milionada d'usuaris, dels quals un 55% són menors de 13 anys.
Estàs creciendo mucho, cariño.
Con casi 4 añitos.
Tornem-en a...
Més de la meitat de infants, és que no sé què dir-los, perquè ja no són infants.
Preadolescents o adolescents, sí. 13 anys.
Bé, menors de 13 anys.
També infants, inclou infants. I és veritat que és un joc gratuït, però sí que té un sistema de compra i venda dins el propi joc, on tu pots comprar aspectes, no?
Típic.
Que no influeixen a l'experiència, però sí que milloren el teu personatge estèticament. I això ho pots comprar amb el Roblox, se diuen, no? És una moneda virtual.
Ah, que hi ha una moneda del videojoc.
Clar, tu, amb més de veres, compres Roblox, que és aquesta moneda virtual, i pots comprar...
En el meu temps hi havia vides.
Ah, sí,
vides,
això què era?
Vides, en el videojoc, vides.
Ah, bona, sí.
He perdut una vida.
Àlvaro, sí.
Però per què enganxa tant Roblox a les noves generacions?
És una molt bona pregunta, Inés.
Gràcies.
Periodisme a tu. Principalment és que és una aplicació de mòbil gratuïta i, clar, això fa que tingui un accés super senzill. O sigui, jo em descarrego l'aplicació, me faig una compte i entre a jugar fora cap problema. Contingut és infinit. Per tant, no mos poden cansar mai perquè hi ha milions de minijocs i quan me canso d'un vaig a l'altre i me puc passar hores allà ficat a un bucle i provar mil coses. I també té una possibilitat d'adaptar els jocs a les noves tendències. Si surt una pel·lícula per infants que se fa molt famosa, doncs una persona farà un videojoc temàtic d'aquesta pel·lícula, per exemple. I, per tant, sempre està renovant-se.
La qüestió que és infinit.
La
gent no se cansa. I aquí pots estar hores en diferents minijocs. clar, un dels problemes que té aquest joc és la dificultat per exercir un control parental cap al contingut en general de Roblox. Perquè és vera que, tot i que tu limitis les hores de joc, a internet els infants també troben molt de contingut que està relacionat amb el videojoc. Uh-huh. Per exemple...
¿Qué metieron? ¿La máquina? Ven conmigo. Ayúdame a subir ahí.
¿Qué dices?
Hazlo.
¿Ahora qué?
Estamos muy cerca. Oh.
Uf. Sí. Què és això? Què és
sí.
això?
Sé que no ho entès res, però no. Era un poc idea. Però és per veure aquest frenetisme de descontingut que tot el temps afectes sonors, xerrar ràpid...
Molt d'estímuls.
Moltíssim d'estímuls tot el temps. Mm-hmm. És un poc el perfil de gent que està enganxada.
I per tant té molt de perills aquest joc, videojoc.
Sí, té molt de perills que ara anirem citant.
Mm-hmm. A veure, quins?
A veure, primer de tot, clar, amb tant de mapes és molt difícil tenir una regulació. Per tant, es poden trobar amb un contingut inapropiat cap als lots, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Temes pornogràfics, a lo millor... aquestes qüestions que, clar, amb tant de mapa no poden ells, els reguladors, no poden
fiscalitzar, sí, no poden trobar, sí.
També, perills, jocs d'atzar.
Clar, això ja és jo començo ja a ser perillós. Bé, l'altre també, evidentment, però bueno.
Clar, els minijocs poden incloure, a lo millor poden trobar un minijoc que sigui un casino. Mm-hmm.
Clar.
I això és un problema perquè sí, pot incitar la ludopatia mm-hmm. i és un tema bastant seriós.
I tant.
I el tema més polèmic amb els Roblox és el tema de xat. Mm-hmm. Perquè és vera que és un xat lliure que no està regulat. I aquí hi ha problemes de
clar,
protecció
de menors.
Clar, i no
el pots protegir capar de qualque manera.
Pot ser, però és vera que en els creadors d'aquest videojoc no els ha interessat massa aquesta qüestió i ara mateix és una cosa molt lliure, no?
Sí, sí.
I doncs, Jordi, és un tema... interessant, perquè en Xavi i jo no mos apel·la perquè no tenim infants en el nostre entorn, però sí que segurament qualcú que mos escolti que té fills o nets, li interessarà saber què fan amb el mòbil tot el dia. I doncs, mireu, si teniu fills, nets, menors, nebots, menors de 13 anys, el més probable és que tinguin Roblox en el seu mòbil. Perquè... I si sentiu això, no vos assusteu, és el videojoc. Jordi, moltes gràcies. Crec que la setmana que ve, quan puc, en parlarem d'un esdeveniment que ha tingut molta polèmica, que no és d'infants, sinó d'adolescents. Què se diu, això?
Els antipremis.
Antipremis, se deien.
Antipremis d'internet.
M'han dit que, bé, que molt polèmics, que hi han anat molt de... tiktokers, influencers amb molta tendència a l'extrema dreta, missatges que des d'aquí no volem difondre, però això està passant i en Jordi mos ho durà cada setmana, així que Jordi, gràcies.
Gràcies,
a vosaltres. Gràcies, Jordi.
Bé, no te'n vas. Ara acabam a les 10.
Ja perquè... faig els pepins i...
Ara, saps a qui esperam? A la Mònica Borràs?
Yes, sir.
Sí, en Jordi mos ha explicat coses d'infants i adolescents. Ara en Mònica mos explicarà coses de gent major.
No li diré a en Mònica que ja... Que no.
IB3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Estàvem preparant un tema, sorpresa, sí. Anna Mònica Borràs. Mònica, com estàs?
Molt bé, com està vosaltres?
Molt bé, sí. Contents.
Avui ben més prest.
Sí, avui vens cada dimecres, normalment, però una mica més tard. És que avui també hi ha novetats en aquest programa, que ja vos explicarem més endavant. Avui, dins hora de les 9, mos haureu d'escoltar, si les voleu saber. Però, Mònica, tu sempre mos durs...
Aquell gran moment.
Sí, senyora.
Ah. I avui quin gran moment mos dus?
I ara em posarem un efecte de so per introduir aquest gran moment d'avui. En Jordi, mira, però què és man. Això?
A veure, estic d'efectes de so avui ja.
Una porta que s'obre o que se tanca?
Una porta que grinyola.
Entesos?
Ja, no ho estic agafant.
Anem, és una porta. Xerrar de dors.
No, molt bé, molt bé, molt bé. No, volia fer una introducció com a per xerrar d'un tema d'intriga o de terror. Mm-hmm. Bueno, de terror no, ai, però
no,
més aviat d'intriga.
I de la música aquesta que hem posat de fons, no pega?
No, però bé, és una introducció... Clar, per fer contrast de lo que vos ha explicat en Jordi de sa generació alfa, jo no en tenia ni idea, i ara xerrant de coses de gent més gran, que trobeu?
Jo ja ho he
fantàstic.
Dit,
ah,
de gent
sí,
més
exacte.
Gran.
Però bé, perquè ara fa dos dies va fer 50 anys que va morir Agatha Christie, que, com sabeu, és una escriptora. De fet, està també en el llibre de Guinness de rècords, perquè és una de les més llegides, a part d'en Shakespeare, que seria top, però ella té més obres i hem de dir que és una de les escriptores més llegides del món. Per això avui parlarem un poc d'ella, de la seva història, de com és que va arribar en això i també quins fets a la seva vida varen contribuir a que se fes aquest perfil d'ella tan interessant, perquè de fet té algunes de les seves novel·les policíaques que diuen que són tan bones perquè és impossible resoldre-les el misteri que impliquen. I també tenim una altra part interessant, que és l'estada que va fer a Mallorca, a Pollença, que va provocar també, o va propiciar que escrivís un llibre que se va traduir com a Incidente en Pollença, però crec que era... Ara no me surt el títol en anglès, però era... No era Problemat Pollença, però una cosa semblant. Bé, ara en parlarem. Si voleu, de tota aquesta història, supos que si n'heu llegit alguna de les seves històries, haureu vist alguna pel·lícula. Muerte en el Nilo, tal vegada, que també s'ha rodat a Mallorca. Se va rodar a la Serra de Tramuntana i surten algunes cales de la nostra illa, o jo que sé, Los Diez Negritos... Alguna? Vols sonar alguna? La ratonera...
Això no, Mònica.
A mi tampoc. Òbviament, ella, naturalment, ella sí que en té coneixement, però la seva obra no l'he seguida. Sí que es veu que Problema en Pollença...
Sí, Problema en Pollença, ara ho he trobat.
El títol original no és de Regatta Mystery?
No, és Problem at Pollença Bay,
d'acord.
De 1932, i en castellà se va traduir com Incidente en Pollença. passar. M'ha sorprès també perquè he llegit un article que parlava també, ara hi ha molt d'articles que parlen del 50 aniversari de la seva mort, i un deia, no està clar si va estar a Mallorca o no. Sí, senyor, sí que va estar clar. Sí, senyor.
Aquí hi ha en Mònica Borràs, periodista cultural, per corroborar-nos, confirmar-nos-ho i explicar-nos-ho.
De fet, ella va ubicar i clar, viatjava molt. Si voleu, començar a parlar de quan era jove, perquè va néixer una família bona d'Anglaterra amb altres dos germans i, de fet, una família amb moltes dones, amb molta personalitat. Son pare va morir quan era jove, relativament, i va canviar un poc la seva vida. Però va anar a estudiar a París i sempre va viure dins aquest ambient tan cultural, en certa manera. De jovena, clar, li va agafar ella va néixer el 1890 i quan va començar la Primera Guerra Mundial, el 1914, se va fer infermera i just se va casar aquell any. Havia conegut a quatre separats, primer, que no havia anat molt bé, i després va conèixer el que va ser el seu primer espòs, que era Narchi. Aquest senyor se'n va anar a la guerra, també, ella va fer d'infermera, va tornar al 1908 i varen fer vida, varen tenir una Lota, una Nina, Rosalind i res. Ella va començar a escriure primer novel·les. La primera no li van voler publicar. La segona li van dir que havia de canviar final, però el va canviar. I no va ser fins més tard que li va entrar tota aquesta cosa de les novel·les de misteri, que amb això ja va despuntar. Però això després se va crear un pseudònim per tenir un poc més de llibertat i no estar encasillada en a escriptora amb el seu nom, Agatha Christie. Clar, Christie era el llinatge del seu primer homo, Archibald Christie. I després va passar una cosa supercuriosa a la seva vida, i és que, bé, ja va començar a escriure, va publicar novel·les policíaques, però anys més tard el seu home, Archibald, li va dir que tenia un amant i que la volia deixar. Clar, ella li va caure fatal tot això, i ell va dir que se n'anava el cap de setmana a passar el cap de setmana amb la seva amant, que era una dona que anomia Nili, i ella aquest mateix dia va desaparèixer. Va estar negat a Christie 11 dies, que ningú sap què va passar. Al cap d'11 dies la van trobar registrada a un hotel amb el nom de l'amant d'ell, Nili. Clar, és una cosa rara. I la van trobar i ella va dir com si tingués amnèsia, que no sabia què havia passat amb aquests 11 dies, com si hagués tingut un cop una impressió molt forta, que el seu home la deixàs, i va desaparèixer. Després la van trobar, que no sabia què havia fet, que no havia fet, i va estar com un poc desubicada, que se diu ara. I el que va passar és que després la gent li va dir, gent molt suspicaç, que ella ho havia provocat tot, s'havia amagat i s'havia desaparegut 11 dies per fer creure que el seu home l'havia matada.
Ah. Però no cal entendre. Ella se va autoregistrar a un hotel amb el nom de Samant.
Sí. Així, allà la van trobar 11 dies després.
Perquè li volien colar massa factura.
T'imagines?
No, si no per què?
Perquè va posar un nom fals, perquè no la trobassin. Però, no sé, va posar el nom d'ella. Ella va dir que no havia fet aposta i que realment té aquesta amnèsia dissociativa, que no saps molt bé què has fet.
No se'n recordava del trauma.
Exacte, però hi ha gent que l'acusava d'haver fet aposta. Clar, el que va passar és que va tenir molta repercussió, va sortir fins i tot en el New York Times. Clar, ella no s'esperava tampoc tanta repercussió, no? I clar, tothom pensava que li havia passat alguna cosa, però res. Després va tornar. Ella, bé, amb el seu home res, tot va acabar. Ja, de fet, havia viatjat molt amb ell a Egipte, havia visitat les piràmides i tal, però no li havia cridat l'atenció. Anys després, amb uns amics, va anar de viatge i va visitar-los perquè eren arqueòlegs. I va anar a Síria i a diferents llocs, i allà va conèixer el que seria el seu segon i definitiu marit, que era un senyor que era arqueòleg i amb els que se van endur superbé sempre tota sa vida. I ja tenien una rutina d'uns mesos a Anglaterra, després anaven uns mesos allà a ses excavacions, després viatjaven i van mantenir tota aquesta vida. Els personatges que va crear, Miss Marple i Hercule Poirot.
Uau, quin francès, Mònica. Jo pensava que lo teu era alemany, però veig que no, que és francès també.
És difícil de pronunciar, però m'agrada molt. I va crear, de fet, Hèrcules Poirot va ser el primer investigador que ella va crear, que era un belga que havia anat, per qüestions de la guerra, a viure a Gran Bretanya. I va crear aquest personatge amb accent francès, amb uns mostatxos, amb cara d'ou, que així el descrivia. I és un personatge que han fet diferents actors, Peter Ustinov o d'altres. Després va crear un personatge femení que era Miss Marple, que també, jo que sé, a lo millor heu vist s'ha escrit un crimen, aquesta Angela Lansbury, un personatge així, una dona que va resolguent crims. I, clar, moltes de les seves novel·les se van començar a publicar per fascicles, també algunes d'elles, però bé, tot d'una va tenir molt d'èxit i clar, se la té com una de les escriptores més destacades, com vos dic. Això que va passar de la desaparició va passar quan ella tenia 36 anys.
Vull dir que... No creus que potser va ser com un acte de publicitat que ella va dissenyar per ella mateixa? Som-ho la deixa i diu, ah sí, i d'ara veuràs. I s'inventa aquesta història per tenir...
Imaginació per inventar-se tot això en tenia.
Sí. Exacte.
És a dir, creativa n'era. Tal vegada, no ho sé.
Ja, però no sé, jo crec que li va tenir una impressió molt forta, un xoc, que diuen ara també.
Home, sí.
I que tal vegada va quedar un poc, no sé, li va trastocar sa vida. Clar. No sé si ho va fer aposta. Si ho hagués fet aposta... No ho sé, no l'haguessin trobat així al cap d'11 dies, no ho sé, no sé què dir-vos.
No ho sé, era una hipòtesi des de l'ignorància.
No, però bé, no s'ha resolt mai, vull dir que no s'ha acabat d'aclarir mai. Clar, ella ha fet, com vos dic, moltes d'aquestes obres molt interessants, que vos recomano, perquè de fet, parell que no, bueno, L'assassinat a l'Orient Express també té una pel·lícula, Mort al Nil, Els 10 negrets, com vos he dit, i bueno, moltíssimes altres. A Mallorca té també, com vos he dit, tota aquesta història. Ella va estar uns mesos visquent a Pollença, diuen que vivia molt a prop d'Escalvari, i clar, estant allà, ubicava, ella deia que no recordava mai una cara, però sí recordava els llocs on havia estat i que podia explicar totes les coses, com vos dic, recordant molt bé. Més endavant, ja quan era molt gran, li varen donar molt de premis, la varen anomenar dama comandadora de l'ordre de l'Imperi Britànic, i també han de dir que ha venut entre 2 i 4 mil milions de còpies de les seves obres, que se diu aviat.
Sí, sí.
L'han traduït a 103 idiomes.
Mare meva.
Una passada, eh? I també, segons una pàgina de referència que se diu Index Translationum, és l'autora més traduïda, com vos dic, fins a 103 idiomes. I també, el 2013, una de les seves obres, que jo aquesta no la coneixia, L'assassinat de Roger Aycroft, va ser triada com la millor novel·la de crim de tots els temps per de 600 membres d'una associació d'escriptors de crim. Vull dir que aquesta no l'han fet a pel·lícula, no l'he vista, però podria ser també realment interessant trobar-la. Vos recomano veure-les perquè les pel·lícules, bé, per exemple, sempre, clar, és molt difícil trobar qui ha mort la persona. Moltes vegades tots els personatges tenen motius, no?
De fet, tenim l'opening, la sintonia de dues de les seves pel·lícules.
De les sintonies de les sèries.
De com has pronunciat Hèrcules?
Hèrcule Poirot.
Clar, la música ja és intrigant,
sí,
eh?
Millor que la finestra que guinyarava.
Sí. I després tenim la de Miss Marple.
Ja.
Vol.
Exactament. Si no et sona.
A veure. Aquesta no és intrigant, Mònica. Aquesta apareix lo que el viento se llevó.
No, un poc intrigant, sí. Lo que no és de por, però és veritat que és com de...
Jo imagino un jardinet.
Coses, sí.
Nanà, nanà, nanà. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mr. Mrs. Marple.
Los Bridgerton.
També, 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 Los Bridgerton. Jordi, tu la coneixies, a l'obra d'Agatha Christie?
No, no, o sigui, sé qui és una figura, sí, no? Que és, sí, molt important, però sí, no he entrat mai.
I de Mònica, avui també mos has d'explicar la relació que tens tu amb en Jordi.
Ai, sí, però abans vos diré una cosa més de Agatha Christie. Sí, sí. I és que, clar, ella sabia molt de verí, perquè quan va fer feina com a infermera, va descobrir nous verís que se feien servir en aquell temps i que tota aquesta informació la va poder incorporar també a les seves històries.
No, és que devia ser meravellosa, aquesta dona.
I de l'altre dia...
Molt ocorrent, també.
Sí, molt interessant. Bé, 50 anys que ha mort, però les seves obres continuen vives. I de l'altre dia que vàrem coincidir amb en Jordi, que era el primer dia que coincidíem, sé que li vau demanar si havia tocat la bateria, o no sé com ell va dir, que havia començat a tocar la bateria, però que no...
Sí, sí, vaig fer uns mesos, però no va anar bé.
Tu sabies que na Mònica és de les periodistes culturals més importants de les Balears? La tenim aquí a Ivetra Ràdio. I és per això que va passar això. Això que contaràs.
Ah, això que contaràs de passar ara. El tenim gravat. No. Clar, després de sortir xerrant, el veure que en Jordi va explicar que son pare és un músic de tota la vida de Mallorca, que a més forma part d'un dels grups més respectats, que va començar com un trio i ara ja té molts altres membres i, de fet, fa molt poc han publicat un disc nou com és La Búsqueda. Jordi, te saps totes les cançons, o què?
Totes, no?
A veure, Toni Cardell posant una de fons, a veure si endivina quina és. Jordi, te sona aquesta?
Aquesta és del disc nou.
Sí, és del disc nou, de fet, sí. I Volvimos. Exacte. O Volvimos, sí.
Oh.
Luchamos por la patria, lejos del hogar, rompimos nuestras lanzas.
Sí, jo no, és perquè no conec totes les cançons, però sí que ha estat molt recurrent, òbviament, no?
A cap vostre, no?
A cap vostre, no? Sí, molt de... Sobretot el nou disc, que sí, ja m'ho han agafat un poc més adults, perquè igual...
I de venir ton pare i amb els companys,
no? No, tu no havien nascut.
Jo no havia nascut, i després en 5 anys aquest tipus de música igual no...
Clar, no t'agrada, no t'interessa.
Però poden venir xiu-xiu o no?
Poden venir xiu-xiu, clar.
Ah, te faràs tu l'entrevista, qui no?
Sí, vendran.
Poden venir, sí.
Per favor, d'aprofitar aquests contactes.
Sí. El contacte el tenim.
Però clar, el veure que ton pare està molt fidel en aquest grup i no ha tocat mai amb ningú d'alt, amb altres grups.
Sí, ha fet qualque cosa petita, però no. Mon pare va aprendre a tocar la bateria per aquest grup i ha estat sempre el grup de la seva vida. No, o sigui, la seva manera de tocar la bateria està molt adaptada a La Búsqueda. No ha volgut mai fer més coses.
I tu, això?
No, si has heretat tu aquesta...
El talent.
Sí, el talent musical.
No. El meu germà, sí, el meu germà és músic i fa molta cosa. Jo no.
Però t'agrada la música?
M'agrada molt la música, però no he arribat mai.
Tot deuen ser instruments a que teva.
Sí.
No se m'ocorre millor entrevista que fer una reunió familiar. Ton pare, el teu germà i tu.
I el teu germà en toca, té un grup.
Bueno, estan a ello. Ara aquí podem fer la promoció. Encara
promoció.
Encara no han sortit. Sortiran, jo crec, aquest gener en primer single i tal.
Ah, que bé.
I que se li van...
Va Josifà.
Que si venen a xiu-xiu qualque dia ja explicaran, perquè el nom té història.
Quan tenen?
Res, són 9 músics.
Són més joves que tu?
Sí, 9-10. Són 9, bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Però
el més major.
Ah, el més gran que tu.
Que interessant. No, un bon fitxatge.
Te fa il·lusió, Mònica, retrobar-te amb el fill d'en...
Clar que sí, però clar, el més curiós és que no s'assemblen gens. No. S'assembla més a sa mare, en Jordi. Sí.
Que no, en ton pare?
Xavier.
En Xavier de La Búsqueda?
Xavier Suárez.
Te fa il·lusió, Mònica?
Molta.
Que són noves generacions, que ja coincidiu.
Ja, és molt fort, perquè clar, això que dèiem, en Jordi no, ni el seu germà, que és més gran, tampoc devien haver nascut el 87 o algo així, crec que va sortir el primer disc de La Búsqueda, que a més és un grup que sempre està molt original... sempre han anat a la seva, amb les seves pròpies influències, maneres de musicar, i a més en els primers discs em varen posar El tiempo será nuestro único juez, no? I en el final, mira, a veure que els temps s'han mantingut, són molt respectats, i ara, bé, després de molts anys ha entrat aquest disc nou.
I continuem aquí cada dia fent màgia.
Que bé, moltes gràcies.
Gràcies, Mònica.
Gràcies a vosaltres, bona setmana.
A veure què expliquen els companys d'informatius i tot d'una tornada.